Y apretando. Y bueno, creo que Mario se equivoca en esa. Creo que es un córner, una falta lateral. Yo no lo puedo ver porque estoy a la corta. Pero si el árbitro le ha sacado la tarjeta y no le han corregido desde el VAR, pues bueno, merecía segunda y a la calle.
Benzema no estaba hoy. Parece muy difícil hacer de Karim Benzema porque es el timón del equipo, pero Rodrigo se ha puesto su camiseta y oye, le ha salido bien, no le queda mal, ¿no? Entiendo.
Sí, está claro, ¿no? Ya lo dijimos durante la semana, que Karim es una pieza fundamental para nosotros, pero tenemos una plantilla espectacular. Esta noche le ha tocado actuar a Rodrigo de 9 y bueno, creo que se ha salido, ¿no? Ha hecho un gran gol y nos ha dado pues muchas alas en ataque.
Gracias, Dani, enhorabuena.
Paraules de Carvajal al micròfon de Movistar, no?
Sí. Falta un rehén en este partido, ya te digo yo.
Movistar, des d'aquesta victòria del seu equip. Gràcies al Denver. Bermúdez, t'escoltem demà al matí a Codina, des de les 6 del matí a RAC 105. Gràcies.
Que vagi bé, que vagi bé.
Damià, fins ara.
Gràcies.
4 anuncis i comença el Tu diràs, Pariser, tot a punt.
Tot a punt, tot a punt. Derbi calent, moltes coses. Expliqueu avui el Tu diràs. Ara arrenquem tertúlia i escoltem tots els protagonistes, també, d'aquest derbi calent que ha guanyat el Madrid.
4 anuncis i comença el Tu diràs. El Superesports torna dissabte que ve. Adéu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Sportium Catalunya. En qualsevol dels locals Sportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Sportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Sportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
La cançó d'aquesta setmana és Rumble On, de Led Zeppelin. Un tema que ens portarà fins a la Terra Mitjana de Tolkien. Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
La història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som més 1. RAC 1.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC més 1 us convida al Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Yeah. diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 i 5 segueixen els esports a RAC1 amb la tertúlia del Tu diràs. Després d'aquest derbi madrileny que acabem de viure, más de lo mismo, que dirien a Madrid. El Madrid sap patir, Courtois ho para tot i quan arriben a l'altra porteria, barraca. 1-2, el Madrid que segueix líder intractable d'aquesta Lliga, amb 2 punts més que el Barça. Els d'Ancelotti marxaran, doncs, aquesta primera i única aturada de seleccions que hi haurà en aquest inici de temporada, amb uns números perfectes. Han guanyat les 6 jornades de Lliga i també els 2 partits de Champions i també la Supercopa d'Europa. Per tant, imbatut i invicta aquest Real Madrid de Carlo Ancelotti. Segueix per aquí el Damià López. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Hola, bona nit. I també ja ens acompanyen Dani Solsona. Hola, Solsona.
Bona nit.
Bona nit. Xavi Vilajoana. Hola, Xavi.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. I també l'Àngel Pichelons. Hola, Pichi.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Ara parlem de futbol, eh? Que hi ha hagut de tot en el derbi. Però avui m'agradaria començar la tertúlia d'una manera diferent, perquè és que em sembla molt greu el que ha passat en la prèvia d'aquest Atlético-Real Madrid. És absolutament fastigós el que s'ha cantat a la rodalia del Wanda Metropolitano abans del partit. Mireu, sonava així. Per si no ho heu escoltat bé, eres un mono, Vinicius, eres un mono, cantava l'afició de l'Atlètic de Madrid. És lamentable, però lamentable, és fastigós, i per mi això no s'hauria de deixar passar en cap cas. S'hauria de sancionar amb l'estadi a porta tancada durant molts mesos, s'hauria de penalitzar l'afició de l'Atlètic de Madrid a casa durant molts mesos i fins i tot a fora de casa, que no poguessin viatjar ni anar a veure el seu equip. Això no pot quedar en un no-res, des del meu punt de vista. Contundència i missatge clar és el que a mi m'agradaria per part de la Lliga, de la Federació Espanyola o de l'estament que toqui. No al racisme, i més després de tot el que ha passat també en la prèvia amb un comentari molt desafortunat d'un col·laborador del programa El Chiringuito, i després tot això ja ha anat desencadenant amb el que acabem d'escoltar. Però s'ha de ser imbècil, i ho diré així de clar, s'ha de ser imbècil per anar a un estadi a cantar això. Ni amb to de broma ni sense to de broma. Per mi és gravíssim el que ha passat, més enllà del futbol. Gravíssim, gravíssim. No sé què en penseu, ja sé que aquí ens agrada parlar de futbol, i ara en parlarem, però avui volia començar el Tu diràs d'una forma diferent, perquè no vull deixar-ho passar això, no vull que quedi com un tema secundari. Xavi.
Sí, la veritat, és impresentable, perquè a més... banalitzen, ho fan rotllo, bueno, amb el que hi ha, bueno, fem la gracieta, banalitzem el tema, no?, i fem un càntic, però és que clar, això ho escolta molta gent, molts nens, bueno, al final, i banalitzar aquest tipus d'actituds, de frases, és, bueno, és impresentable, però bueno, com que en aquest país en general mai passa res, doncs no se sanciona, deixa passar, s'adverteix, bueno, el dia que passi alguna cosa, doncs potser hi haurà algú actua.
I entre tots ho hem anat alimentant, perquè per mi el debat s'ha inflat sobre els balls de Vinicius. S'ha inflat moltíssim. Però això no pot donar-te carta blanca per fer aquests càntics en un camp de futbol. Saps per què? Perquè jo recordo, per exemple, que hi ha hagut jugadors de futbol o entrenadors que per dir-li a un àrbitre sinvergüenza els han caigut 4 partits. Per tant, de sinvergüenza eres un mono, imagina't el que hi ha, no?
Sí, sí, però és que a més s'ha calentat tot. A veure, estem parlant d'un ball, de celebrar un gol. Escolta una cosa, per què un ball ha de ser ofensiu i tocar-te les orelles o tocar-te el nas o és igual, tocar-te el cul, em perdó l'expressió, és a dir, al final si són ganes d'emprenyar-te per coses que no tenen cap sentit. Escolta, cadascú ho celebri com vulgui, està dintre d'un camp, quan s'acaba el camp, quan s'acaba el partit, s'acaba i punt.
Mira, ara us escolto. A veure, abans, Simeone a Movistar, a veure què diu el tècnic de l'Atlético.
Un equipo que el Madrid defiende muy bien, corre poco, se cierra bien, te quita los espacios, te ataca de contragolpe. Se puede jugar bajo y jugar bien, como hace el Real Madrid. Tiene una contundencia terrible y eso le genera una diferencia con el resto importante.
¿Os ha hecho daño anímicamente haber encajado prácticamente en sus primeras llegadas?
Bueno, yo creo que el equipo, pese a que, verdad, ellos aprovecharon sus 2 situaciones de gol para ponerse en ventaja, hablamos en el entretiempo para intentar entrar en el partido, Creo que el segundo tiempo subimos la intensidad, tuvimos más agresividad para recuperarla, pudimos recuperar más pelotas en campo contrario. El equipo hizo un esfuerzo muy grande. Creo que estuvimos cerca de poder haber empatado el partido, pero lo que sí es verdad que un equipo que defiende bien ordenado como defienden ellos, un equipo que contragolpea muy bien como contragolpean ellos, me gusta porque se puede jugar defensivamente bajo y jugar bien.
Lo dices casi como una reivindicación.
No, él, porque se ve, salen de las jugadas en pocos espacios, te dejan los espacios para atacarte de contragolpe, que lo hacen muy bien. La verdad, felicitarlo. Soy muy contento con el trabajo de mi equipo porque dio la cara hasta el final. Los jugadores se sintieron, hicieron un esfuerzo grande para acercarse a empatar el partido. Una pena lo de Mario en la expulsión porque quedaban 3-4 minutos para seguir ahí buscando y a seguir intentando hacerlo del segundo tiempo. Más intensidad y bueno, hay que encontrarla.
Acabaste con Griezmann y con Correa por fuera, con Cuña y con Morata por dentro. Imagino que en los últimos minutos ya era buscar desordenarlos de esa manera, ¿no?
Bueno, empezamos el partido con Joao y con Griezmann para buscar sacar a los centrales de los lugares. Sí hicimos un buen juego en el medio, pero no tuvimos lo que esperábamos más ofensivamente, pese a que tuvimos alguna situación de peligro. Pero creo que el segundo tiempo, cuando entró Morata y Cuña, el equipo empezó a tener un paso más fuerte, un paso más dinámico, se recupera más la pelota en campo contrario y eso ayuda a no tener que recorrer tanto.
Hoy vimos a Griezmann todo el partido, ¿no? ¿Ha cambiado algo? ¿Lo veremos más a partir de ahora?
Ojalá que siga en el nivel en que está. Hoy entendíamos de que tenía que jugar del inicio y hizo un gran esfuerzo porque jugó primero adelante, después en el costado y aguantó los 90 minutos muy bien.
Gràcies, Diego, suerte.
Això és el que diu Diego Pablo Simeone, per mi amb una mica de sorna, no? Amb aquest comentari de se puede jugar bajo y jugar bien. Ara parlem de futbol. Pichi, què en penses d'aquests càntics lamentables?
Bueno, que no és un problema exclusiu del futbol, eh?
Ja.
És un problema de la societat, és un problema cultural, en uns països més agrandat i en uns altres menys, però clar, que és intolerable sense cap mena de dubtes, però dintre, ja sabem que dintre de la massa de gent, pues, serveix per poder dir el que vol cadascú, i alguns diuen pues, coses que no tenen sentit. De tota manera, a veure, i que no se me'n malinterpreta, a tots els extrems són dolents. Amb el feminisme ha passat una cosa semblant, saps? I qualsevol petita cosa ja ho és. Avui en dia per dir, dius, aquest negre i ja eres racista. I quan si diuen aquest blanc no eres racista, no? En aquest sentit vull dir que sí és cert, no? Que sí és cert que s'ha de filar molt prim, però també és cert que és un problema cultural de la societat i que difícilment això s'ha de sancionar, però difícilment això s'erradicarà.
Ja. No, que costarà segur, pel que hem vist avui, perquè eren uns quants, eh? No eren ni 4 ni 5, eren 100 o 200, cantant per les imatges.
Sí, però no, te repeteixo, no és exclusiu del futbol, eh?
No.
No és exclusiu del futbol.
Però és una manera de dir, ei, ah sí? Doncs mira, ara 2 mesos sense anar a l'estadi. És una manera.
No, sí, molt bé, ja et dic. Sí, em sembla molt bé que se sancione i que d'alguna manera hi hagi repercussions i la gent se n'adona que no es poden fer aquests actes.
Mira, avui de fet, Solsona, ara no. Et deixo la paraula, però avui al tram final de la tertúlia hem quedat amb Mònica Marchante i Augusto César Lendoiro, l'expresident del Depor, el mític, perquè demà s'estrena a Movistar Plus una sèrie documental que he tingut la sort de veure ja en exclusiva per preparar aquesta entrevista. Són 5 capítols que s'estrenen demà a Movistar Plus que parlen de la Lliga Espanyola dels anys 90, del futbol dels 90, i tenen com a fil conductor tenen a Lendoiro, a Ruiz de l'Opera, a Del Nido, a Caneda
Gaspar, també,
i a Joan Gaspar. 5 expresidents que van estar... No. 5 expresidents que van estar entre els 90 i els 2000 a clubs de la Lliga Espanyola, i ells són el fil conductor per parlar del masclisme i la homofòbia que hi havia al futbol dels 90, de la violència i dels ultres que entraven amb la connivència d'aquests presidents al futbol dels 90. i de la compra de partits i dels suborns que hi havia al futbol dels 90, entre d'altres qüestions. Vull dir, el que es fa és un repàs del que eren aquell futbol dels 90 i 2000 a casa nostra i de tot el que hi havia darrere, que ara mateix seria impensable. Per això dic que si dels 90 aquí hem fet passos amb la violència i amb els ultras, potser també, no Solsona, pot servir perquè amb sancions exemplars no torni a produir-se una cosa com aquesta.
Sí, el que passa que podíem preveure que després de tot el que s'ha armat amb el ball i tot, perquè s'ha anat escalfant tot això, jo pensava dir que alguna cosa passarà, però no esperava això. Jo esperava que potser el terreny de joc, alguna entrada violenta, perquè coneixent els jugadors o alguns jugadors de l'Atlético de Madrid, doncs saps que van a pilota i bulto, no? Però no esperava que 100 o 200 persones, no sé quantes, doncs cridessin això, que això s'ha de tallar d'alguna manera. Sí, però com ho fas? Com ho fas? Sanciones i castigues a tot, sí, que no entrin al camp?
Sí, sí.
I, però com ho pot aturar un club de cara a la gent? Que jo estic d'acord que això no ha de passar, perquè això és una bestiesa. Però com ho atures al cap de dos mesos sancionats, que hi hagin 100 més que cridin? Com els hi dius que no cridin?
Bé, doncs una altra sanció, si criden, això. Una altra, dos mesos més, sense partits.
No ens hem d'enganyar, l'eix que els mitjans de comunicació influeixen, sí, influïm molt, sí, sobre la societat, i que hi ha una sèrie de mitjans, doncs, que s'han dedicat darrerament i que ja històricament, però que ara, per exemple, ho hem vist en aquest cas de Vinícius, i tu deies amb aquell comentari, que es dediquen a fer comentaris que alimenten la polèmica, que atien el foc, que provoquen una situació de manera intencionada i que després, quan ja s'ha produït el que hem vist avui, es posen les mans al cap. Oh, com pot passar això? És com un cercle viciós que ells mateixos provoquen i després tornem a començar. Això per un costat. I per l'altre, escolta, et diré una cosa, com deia el Xavi i la Joana, si a tu et molesta que Vinícius faci un ball, tio, revisa't. Revisa't una mica, perquè això, i això jo crec que també l'Àngel i el Dani, forma part del futbol. Una altra cosa és...
Si hem vist botifarres de Schuster,
i ahir ho comentàvem també a la tertúlia. Una cosa és que tu, com a futbolista, bueno, clar, parlem del futbolista del punt de vista del jugador i també de l'afició, que tu detectis de manera objectiva, perquè aquí el límit no està clar, que aquest ball és per vacilar-te o per provocar-te. Però en essència, escolta'm, a mi... Si jo hagués estat rival de Neymar, ni m'hagués molestat la lambreta. Ni m'hagués molestat la lambreta que ha fet avui Vinícius, ni m'hagués molestat cap ball. Altra cosa és que realment tu vegis que t'està vacilant amb un 5-0. Però en essència, si a tu et molesta que un jugador balli, és que tenim un problema com a societat. O sigui, no ens podem ofendre per tot, i menys per un ball d'un jugador.
Sí, sí, totalment d'acord. A veure què diu Ancelotti a Movistar.
Obviamente, sí, muy content.
¿Cómo has visto el partido? Sobre todo en la segunda parte, no habéis sufrido prácticamente hasta el gol encajado, ¿no? Habéis defendido con bastante tranquilidad.
Sí, teníamos la doble ventaja. Es verdad que hemos defendido bien. Nos ha faltado un poco de efectividad, porque lo que hemos tenido en la primera parte. El tema era de salir bien desde atrás, buscar balón entre líneas y de jugar vertical. Lo que hemos hecho en los primeros dos goles, después desde ahí hemos pensado que la doble ventaja podía ser suficiente. Hemos defendido bien, pero nos faltaba un poco de gana de ir a hacer daño.
O sea, todavía te ha faltado un poquito de ambición con balón en la segunda parte.
Sí, yo creo que sí, tenemos, por el hecho que salíamos bien desde atrás, se podía encontrar mejor oportunidad enfrente.
Rodrigo ha marcado jugando de delantero. ¿Cómo lo estás viendo en esta posición?
Lo veo bien porque él es inteligente, porque él se desmarca muy bien, tiene tiempo en el desmarque, tiene mucha calidad, así ha marcado un gol fantástico. Por la calidad que tiene puede jugar en todas las posiciones, no está tan acostumbrado a jugar por dentro, pero es tan inteligente que aprende muy rápido.
Y Valverde está impresionante, otra vez gol, tres partidos seguidos anotando, participación en el primer gol con una conducción con mucha potencia, está en un momento impresionante.
Sí, sí, es verdad, el equipo en algunos aspectos ha jugado muy bien, Valverde también, porque nos permite a veces de ser extremo, porque tiene una llegada muy rápida, a veces de ayudar los medios. È una pieza molto importante per noi tatticamente e anche come intensità.
En los últimos minutos has puesto a Rüdiger por Mendy. No sé si pretendías fortificar todavía más la defensa.
No, solo para evitar problemas de tarjetas. Yo creo que es un tema que esto lo tengo que valorarlo, evitar riesgo de jugar con 10, porque el partido era muy competido. Entonces Mendy ha jugado muy bien para mí. Era solamente para evitar problemas de el riesgo de jugar con 10.
Son 8 puntos con el Atlético de Madrid. Son muchos. ¿Descartados para el título o es muy largo esto?
Para mí el Atlético de Madrid es un equipo muy bueno porque tiene muchísimas calidades. Han empezado con más dificultad, pero estarán en la lucha hasta el final. No creo que ahora, hoy en este momento, no se decida nada. Hay un dato que nosotros hemos empezado bien y ellos un poco menos. Pero todo puede cambiar muy, muy rápidamente. Como he dicho, va a ser una temporada muy particular. Ahora en 2 meses paramos. Para nosotros era importante empezar así.
Gràcies, Carlos. Enhorabona.
Doncs això, Ancelotti, que no descarta l'Atlètic de Madrid. És cert que el Madrid queda líder amb 18, el Barça amb 16, segon, a 2 punts. Betis, tercer, amb 15, a 3 punts del líder. I el quart, tancant la zona Champions, l'Atlètic de Bilbao, d'Ernesto Valverde, amb 13 punts, a 5 del Madrid, a 3 del Barça. I l'Atlético, 7è, ara mateix, a 10 punts.
Estem parlant molt del calendari del Barça, la bogeria que li ve el mes d'octubre, i el Madrid té un calendari força plàcid, traient el clàssic, però no es mouen pràcticament de Madrid a la Lliga, tenen bons rivals, o sigui que el Barça haurà de fer un bon mes d'octubre i novembre perquè el Madrid, en principi, té, com et dic, un calendari bastant assequible.
En un minut, parlem de futbol, de la victòria del Madrid i també de la victòria d'ahir del Barça. Farem balanç d'aquesta primera part de la temporada, un cop, ara sí, a partir de demà s'atura la Lliga 15 dies pels compromisos de seleccions.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
El teu concessionari SEAT al Baix Llobregat t'espera per oferir-te el SEAT León amb les millors condicions. El SEAT León i amb entrega immediata. Vine a SEAT Baix Motor i emporta-te el SEAT León a preu d'Ibiza. SEAT Baix Motor, a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Baixmotor.seat.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
A RAC 1. Voilà. Tu diràs, amb Aleix Pariser. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make.
6 minuts, i arribarem a 11:45 de la nit. Recordo, mira, Pichi, Solsona i Vilajoana, recordo que aquest any obrirem les portes del Tu Diràs.
Sí,
sí.
Ja ho sé, ja.
L'últim dijous a cada mes, qui vulgui venir a veure com fem el Tu Diràs en directe podrà venir aquí de públic. Tenim 20 cadires a l'estudi de RAC1. Si voleu venir el dijous 29 de setembre, al final ho farem el 29 de setembre, que és l'últim dijous d'aquest mes, tu diràs @racu.net. Envieu-nos un correu amb el vostre nom, amb el vostre DNI i amb qui vindríeu, si voleu venir acompanyats.
L'has enviat, Xavi, ja.
No, no, si ell ve cada diumenge, ell és igual.
No, però els dijous...
Jo el dijous no sé com es fa, eh?
I a més, aquell dijous, dia 29, estrenarem una cosa aquí al Tu Diràs que ens fa molta il·lusió. Però ja informarem que queden 11 dies. Del derbi, futbolísticament. jo deia a l'inici, Pichi, más de lo mismo, no? És que aquest Madrid, sembla que no, però és que ho ha guanyat tot, eh? Tot. I jugant amb el bloque bajo, que diu Simeone, que ho ha dit amb Rintintint.
No, a mi l'autoritat que ha mostrat, sobretot a la primera part, el Madrid... bueno, jo si fos seguidor del Madrid seria supercontent, no? D'aquesta autoritat amb la que guanya. Ara, si és cert que té una efectivitat, avui ha tingut una efectivitat no normal, anormal totalment, dos rematades i dos gols a la primera part. A més, el primer gol és un gol de tan difícil execució, la rematada final de Rodrigo és tan difícil, de bote pronto i en l'empeine, és dificilíssim. Encara així, pues el Madrid ha estat, no ha patit gens ni mica, bueno, ha patit menys la segona part encara, i ha tingut que intervindre la primera part encara 4 o 5 vegades Courtois, però sobretot a Xuix de fora, rematades de fora, però la solvència en la que ha guanyat, a mi m'ha sorprengut més no que guanyés, sinó la solvència en què ha guanyat, perquè és que pràcticament no ha patit. Ha patit que quan ha marcat el gol l'Hermoso, res, ni ha patit.
No li han creat ocasions.
És que la sensació, i no sé, igual estic equivocat, però la sensació que tinc jo és que enguany hi haurà dos equips davant i la resta no tindrà res a veure amb la lluita.
És que anava a fer aquesta pregunta. És ja a la jornada 6 lliga de dos, això? És una cosa de dos? Tu dius que sí, Pichi?
Jo crec que sí, que veient els equips i això, la sensació que tinc és que Barça i Madrid perdran molts pocs partits i probablement es perguin en moments molt puntuals, carregats de calendari, o perquè tenen algun partit molt important en un moment donat, que no pas per sistema, i que farà, que serà una lliga de dos, i a més que se tornaran a fer molts punts i Madrid i Barça tornaran a fer molts gols.
Sí, de fet, això va en aquesta línia. Ara repassarem els números del Barça en aquestes 6 primeres jornades amb la Laia Coll, però sí, Barça i Madrid, Solsona, Vilajoana, són els únics equips que no han perdut encara la Lliga després de 6 partits.
Tot indica que serà així. Anem a esperar una miqueta perquè és molt aviat, però sí que és veritat que tant Barça com Madrid, doncs les expectatives estan que al final ho hauran de fer entre ells dos, no? Però bé, anem a deixar una miqueta. Però parlant del Madrid, a mi em té sorprès el fet... Avui ha jugat, ha dominat, ha tingut el control, surten de situacions a defensa, no sé si propiciat per l'alineació de l'Atlético, que potser ha sigut una mica o bastant cagón, però com dominen i quin control tenen? És a dir, juguen contra el Leipzig, contra el Mallorca i contra el Celtic i van a 3 per hora. Van a 3 per hora. I ja tindrem temps. I tenen paciència. I tenen el control. I al final et guanyen els partits aquests anant a 3%.
I Courtois, eh?
Va, i Courtois.
Van a 3% i els hi treu les que té el rival, eh?
Bueno, val. Sí, però té el porter, sí. Juga. Però després, amb els partits, diguem, amb aquests ens hem de jugar alguna cosa, hòstia, canvien el xip d'una manera tan brutal que avui hem dominat la primera part, bueno, i la segona, sí que és veritat que al final, doncs, més per la sensació de centrades i de que et poden rematar i empatar el partit, però ho tenen tot controlat. I a mi és això el que ens sorprèn, com poden dominar situacions que no sé si està preparat o ho tenen al cap, de partits a poc, ritme lent, ja no és, avui ha dit Simeone...
Perfil bajo,
avui, la defensa perfil bajo, pues, contra el Leipzig i aquest ja no és perfil bajo, ja és que ni és perfil, m'entens? Però ho tenen controlat, i a partir d'aquí pues, van guanyant partits, i avui al mig del camp, entre Kroos i Modric, se n'han fet un far, i després tenen jugadors, però Rodrigo és un jugador... Escolta, que és molt bon jugador i anirà creixent, i el poses aquí i
sense
té gol.
Benzema, eh?
Sense Benzema, i té gol, va provar el Hazard, no li va sortir bé, avui ha jugat, l'altre dia ja va jugar Rodrigo, bueno, resulta que ara Valverde està creixent d'una forma brutal, bueno, on arribarà? No ho sé, però que sí que sembla que entre el Madrid i el Barça jugaran les castanyes.
Jo no tinc cap dubte que serà així. Cap ni un. No veig cap dels altres equips aguantant el ritme, ni molt menys.
I el tema del Madrid és, bueno, és una història que ja hem vist. I la veritat és que al final te'n dones compte que, bueno, els jugadors saben el que han de fer en tot moment. Dèiem això de Courtois, però bueno, fa 4 dies dèiem que guanyaven per Courtois Benzema. Benzema de moment no hi és. Jo no sé si ara Courtois lesionés, jo estic convençut que seguirem guanyant. Vull dir, no, és molt important, evidentment, i te'ls ha de parar. Però segurament, al fil del que diu el Dani, si no tinguessin a Courtois, doncs potser començarien amb l'accelerador premut. I ja no farien tan bé, ja no jugarien el 3 per hora i jugarien a 25. Jo crec que ara tenen molt bona plantilla i al final els jugadors que sembla que no, quan apareixen i quan juguen, doncs ho fan molt bé. Rodrigo fa 4 dies gairebé ningú se'n recordava que estava a la plantilla del Madrid, per dir alguna cosa. I mira'l, ho està fent molt bé, és molt bon jugador.
I molt decisiu, ha sigut en molts partits, exacte, a part de Courtois i de Benzema.
Fede Valverde, jo sempre he considerat que era un grandíssim jugador, que passa que no havia tingut protagonisme en les últimes temporades en general, no era un titular indiscutible, ni molt menys. I ara té un rendiment brutal. Bueno, doncs això ho té el Madrid.
I el físic?
Sí.
Xavi, el físic, jo no sé si el que diuen tot del Pintus aquest, però... Jo físicament, és que Ancelotti no és massa partidari de fer canvis. Ja veieu que fins als 60 i pico, 70, no fa mai un canvi. I juguen moltes vegades els mateixos i alguns veterans, i físicament la sensació que... No d'enguany, eh? Estic parlant dels últims anys. La sensació és que físicament estan molt bé. Molt bé, molt bé.
Sí, però jo també crec, segur, eh? Però és un tema també mental. Ja saps que la ment influeix molt també en el físic. I és un equip que no es desgasta excessivament. Al final fa esforços molt anaeròbics, que diem, no? És a dir, té moltes estrabades així, pim-pam, però realment, quan defensa, no el veus bascular i bascular, perquè realment defensen molt a baix, no? Molt tancadets, i quan surten, en surten 4, eh? No surten 8. I llavors jo suposo que això també els ajuda, no?
Jo, i em dona la sensació, almenys a mi, que Ancelotti a mi em transmet tranquil·litat. O sigui, sembla que no s'esveri mai, jo crec que el vestidor, jo crec que el deuen voler molt, perquè, no o sigui, tot és d'un perfil bajo, però que de veritat a mi em causa... O sigui, em dona d'allò de dir, oh, tranquils, que tenim un entrenador, que escolta, que sembla que no s'emprenyi mai, sembla, potser després el vestidor dirà les coses com les ha de dir, que és el que pertoca, però jo crec que gestiona molt bé, i gestiona bé els minuts també, perquè a vegades no fa... L'altre dia no va fer jugar Kroos, si no recordo malament, sí. I després a Modric el canvia i tal, i després s'atreveix, perquè amb el resultat de 2-1, no, o abans...
Amb el 0-2, no?
Amb el 0-2 ja ha posat a Camavinga, ja ha posat entre Ceballos, i ha entrat tots aquests, vull dir que, bueno...
Recordo que queden 2 jornades abans del Clàssic. 2 jornades, tornant d'aquesta aturada de seleccions, 2 partits de Lliga per cadascun, i després el Clàssic al Santiago Bernabéu el dia 16 d'octubre. I us vam dir l'altre dia que apunta a diumenge 16 d'octubre, 4:45 de la tarda, apunta aquest primer Clàssic al Santiago Bernabéu. Abans, el Madrid, quan torni de l'aturada, Madrid o Osasuna... L'Osasuna ha començat bé la temporada, eh? Compte que...
Bueno, avui, menys
avui. Avui ha palmat sorprenentment amb el Getafe, li han expulsat el Ximi Ávila, però ha començat bé, i Abde està fent bons partits també. Però bé, Madrid-Osasuna, i després Getafe-Real Madrid. I el clàssic. I el Barça té Mallorca-Barça, tornant de l'aturada, i Barça-Celta. A priori, els dos haurien de sumar els 6 punts i arribar al clàssic, doncs, amb aquesta diferència.
No
vagis, he dit a priori.
No vagis tan ràpid, que escolta, els Getafes i Osasuna són... Jo prefereixo jugar contra el... Has dit Mallorca i Celta?
El Barça, Mallorca i Celta, i ells Osasuna i Getafe.
Jo quasi prefereixo jugar contra ells.
I tornant de seleccions, ja sabem què passen, que a vegades surten empanats alguns equips grans perquè tenen molts internacionals. Però bé, queden 15 dies, tindrem temps de parlar-ne. Un minut, i ens centrem ja en l'actualitat del Barça. Després d'aquesta victòria del Madrid, també volem parlar de la victòria del Barça ahir, solvent, còmode, amb un equip que es va quedar amb 10 molt d'hora.
RAC 1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa. Mm-hmm.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Mm-mm. Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pedri la posa a l'esquerra per Valde, la centrada de Valde, Lewandowski, gol, 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 gol!
Zoo, ahir al Camp Nou, la fera polonesa, el lleó Memphis, tots els animals ahir van sortir al Camp Nou per donar aquesta victòria. Essa Peres, hola, què tal?
Què tal? Bona nit, Pariser.
Hola, Laia Coll.
Bona hola, nit. Bona nit.
Benvingudes. Benvingudes i benvinguts també a la tertúlia dels diumenges del Tu Diràs. Doncs fa bona pinta, no, Pichí, aquest Barça? Cada partit que passa, ja sé que ahir ens ho hem d'agafar amb pinces, perquè el rival és qui era i l'expulsió ho marca tot, però fa bona pinta aquest Barça.
Sí, té fa bona pinta i fins i tot va fer bona pinta a Múnich.
Sí.
A la primera part va fer molt bona pinta i va demostrar que pot competir al més alt nivell, però s'ha de seguir amb aquesta línia, no ho hem donat, no s'ha de donar per fet, sinó que sí, certament, a partir d'ahir no és un partit per treure conclusions. Les úniques conclusions que es poden treure és que la passada temporada es perdien punts contra rivals contra aquests, o paties per guanyar rivals com aquest, i aquí enguany, pues, probablement amb poc que faci el Barça guanyarà amb molts dels equips de primera divisió.
Això és una gran notícia, que el Barça es pugui fins i tot dosificar, no, Vilajoan, en aquest tipus de partits, com feien els grans Barça que arribaven pràcticament a les últimes instàncies de totes les competicions, no? Perquè no es desgasten físicament amb partits com els d'ahir. Això és una gran notícia. No
t'ho sembla? És un avantatge, òbviament, i és un avantatge també de tenir una plantilla llarga. El que passa que també és veritat que el partit, si en temporades anteriors doncs havien perdut punts contra equips teòricament inferiors, però és veritat que aquests equips no s'havien quedat amb 10 al minut 15, i que jo crec que el partit s'acaba en el moment que expulsen el jugador a Elx. A partir d'aquí és veritat que, bueno, el Barça se'l deu bastant més solvent, sobretot amb sensació de perill, no? Sensació de que en qualsevol moment et pot fer un gol. Jo segueixo dient que encara s'han de millorar moltes coses, sobretot a nivell defensiu, i quan dic defensiu no vull dir a nivell de defensa, sinó a nivell de pressió, de pressió alta i recuperar ràpid, perquè hi ha vegades que crec que ens superen amb massa facilitat certs moments de pressió, i això contra equips grans, i ho vam veure el dia del Bayern, t'acaba passant molta factura. Doncs jo crec que aquí està un dels punts a millorar.
Home, que pinta bé el Barça, això és una evidència i s'està veient. També sense treure cap mèrit al que està fent, ha jugat contra els tres equips de baix. Ha jugat contra l'Elx, ha jugat contra el Valladolid, ha jugat contra el Cádiz, ha jugat contra el Sevilla, que no estava molt bé o no estava bé, i això no és treure mèrits, I...
Però Cádiz t'havia fotut els dos
sí.
partits, eh?
Sí, però això és una altra història.
No, per això, però venim d'aquí.
Ara mirava que l'any passat el Barça, en les 6 primeres jornades de Lliga, cedeix 3 empats contra Granada, que va baixar a segona, Cádiz i a Samamés amb l'Atlètic Club.
Sí, però estem parlant que tenim que hi ha una altra plantilla, sí. Hi ha un altre tipus de jugadors, que s'està fent un equip jo molt, molt potent i molt solvent. És veritat que va anar a camp del Bayern i segurament a la primera part va tenir 2-3 ocasions molt clares per poder marcar, però aquell dia doncs, el Robert, com diu el Pou, doncs no va estar encertat aquell dia. La segona part ja va ser diferent, tenint en compte que el Bayern no està travessant el seu millor moment, perquè porta...
Avui ha perdut.
No, ahir va perdre amb la
Cosa. Dos empats i...
Tres empats a la Lliga i amb ahir la derrota.
Sí. Bueno,
I li va passar per sobre l'Inter.
I li va passar per sobre l'Inter, que va haver el partit. Vull dir que s'ha de millorar, està clar, que hi ha un planter de jugadors magnífics. Jo no sóc partidari, jo no ho sóc ara, no ho he sigut des de fa molts anys. Això és que tenim una plantilla molt gran i, bueno, aquest partit em faig jugar un, l'altre partit em faig jugar un altre, l'altre faig més rotacions, l'altre em faig menys i tal. Jo sóc més partidari, ho he dit moltes vegades, tu tens un equip base i a partir d'aquest equip base vas movent. Que jugues contra l'eix que va malament i no sé què, doncs, bueno, doncs poses a 3 o 4, tal, però amb un equip base. I l'equip que va presentar contra l'eix em dona la sensació que és l'equip que té al cap Xavi.
Memphis potser no.
No, hi havia Memphis. Vale,
sí. I Busquets,
potser tampoc.
No, Busquets, sí. I que sí, tampoc.
Sí, bueno, no he dit res.
No era aquest partit.
Sí, ja t'entenc el que vols.
Sí, el tenim al cap, més o menys l'alineació...
Vols comprovar-ho? És que la Laia s'ho està mirant, això.
Ah, sí.
Vols comprovar-ho? Mira, quins han estat els jugadors més utilitzats fins ara, eh? Ara que fem aquesta primera aturada... De la temporada, Laia, quins jugadors han estat més utilitzats?
Comptant tots els partits, els 6 de la Lliga més els 2 de la Champions, Ter Stegen és el jugador més utilitzat, òbviament, després Lewandowski, Pedri i Araujo. Tots aquests jugadors superen els 600 minuts, segueix de molt a prop Dembélé, que entraria en aquest top 5 de jugadors més utilitzats per Xavi amb 555 minuts, i en sisena posició, bastant lluny, amb menys minutatge, Gavi amb 473.
A veure, Mirant els 11 jugadors amb més minuts, en surt un 11, val? Jo crec que és un 11 que seria per jugar a la final de la Champions.
A veure.
O sigui, els 11 jugadors que més minuts han jugat fins ara. Hem de dir, Laia, que és per això un sistema 3-4-3, no?
Sí, exacte. Seria Ter Stegen a la porteria, defensa de 3 amb Koundé, Araujo i Eric, mig del camp, Busquets i De Jong al doble pivot, amb interiors Pedri i Gavi, i al davant Rafinha, Lewandowski i Dembélé. Aquest seria l'11, si agaféssim els 11 jugadors que més ha utilitzat Xavi, són aquests 11 futbolistes. Si féssim un 11 amb el sistema 4-3-3, sortiria Busquets, que és el quart migcampista més utilitzat, perquè Pedri suma 603 minuts, Gavi 473, molt similar a De Jong, 470, i Busquets només ha disputat 426 minuts. El 12è jugador més utilitzat és Alejandro Balde, per tant, canviaríem Busquets per Balde i tindríem un 4-3-3.
És curiosa aquesta dada, eh? Busquets és el quart migcampista en minutatge per darrere de De Jong, de Pedri i de Gavi. Et sorprèn, Pichi, que l'estigui mimant tant, Xavi?
No, 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 no em sorprèn, perquè si hi ha un partit important, Busquets hi serà ahir.
Clar.
Per tant, és un jugador veterà, cert, que és veterà, i per tant se l'ha de mimar més a l'hora de dosificar-lo en quant a minuts de joc. Sense cap
a mi m'ha cridat l'atenció que De Jong hagi jugat més minuts, perquè no ha estat tantes vegades titular, potser.
Però crec que al llarg de la temporada anirà una mica pel que diu el Pichi, pels minuts de qualitat, no?
Ja.
És a dir, que anirà jugant partits De Jong, perquè quan arribi el partit cross, doncs segurament el jugui Busquets la majoria, eh? Veurem què és el que... Però recordo un cas similar, per exemple, amb Touré, la temporada 8-9, que ell després ja acaba marxant perquè veu que no...
Que tu
miraves els minuts i jugaven els mateixos minuts Touré que Busquets, però el que passa que Busquets...
Jugava els de qualitat, jugava els partits qualitat. Grossos, ja.
Què passa que també és veritat que en Frenkie de Jong té una grandíssima avantatge, que pot jugar a quatre posicions diferents. Per tant, és molt més fàcil que vagi tenint minuts regularment.
Sí, sí.
Això és un avantatge.
I sobre aquests dos noms, dic que Busquets ha jugat a 5 partits, el 5 ho ha fet de titular, contra la Real Societat estava sancionat, per tant no podia jugar, i després Xavi l'ha deixat a la banqueta sense participar en els partits contra el Victoria Pilsen i contra l'Elx, és a dir, partits contra rivals assequibles. En tots els altres Busquets ha estat a titular. I sobre De Jong, dic que és un dels únics 6 futbolistes que han participat en tots els partits que el Barça ha disputat fins ara.
Sí, sí. Quants
de titular?
De Jong de titular, t'ho dic de seguida, 1, 2, 3, 4.
4 titularitats.
4 titularitats i 4 suplències.
I Busquets 5 titularitats, però en la resta de partits Busquets, en els altres 3, cap minut. De fet, aquests 3 partits que han jugat Busquets, un per sanció al Real Arena i després Pilsen i Elx, De Jong ha fet de pivot. I a mi, li llegia avui al Santinolla a la columna de Mundo Deportivo, a mi m'ha agradat el Barça amb De Jong de pivot, i fins ara potser no havia tingut aquesta sensació. En aquests 3 partits, com a mínim, eh?
És que jo crec que això ho pot fer molt bé. El que passa que Xavi té en mente que el pivot ha de ser un tipus de jugador que li agradi defensar, no? O sigui, que disfruti, no?, amb la parcel·la defensiva. I jo crec que això el penalitza, no?, a l'hora de pensar en De Jong. De Jong, que li agrada pujar, no és tan posicional. Però jo crec que té unes característiques sensacionals per fer de pivot, De Jong.
Quan vas, tot va sobre rodes, i vas bé i vas guanyant, doncs les mancances que pot tenir De Jong, perquè ell condueix molt la pilota, no fa tant de Busquets, i això es nota molt menys. Però en els partits importants potser s'hauria de veure en els partits importants, però clar, resulta que en els partits importants juga Busquets, i a lo millor De Jong ho podria fer.
Sí.
Però clar, quan arriba al Bayern Múnich, o arribi a l'Inter, o quan vingui després l'altra fase, o vingui o el clàssic contra el Madrid, o si no hi ha cap circumstància de Busquets que estigui lesionat o el que sigui, doncs al final Busquets jugarà, sí. Però De Jong està bé.
I al final, és a dir, jo crec que més o menys, si ve un partit important i recitem tots l'11 que tenim al cap, poc ens equivocarem del que jugarà. Però en general crec que el fet, ara deia la Laia, els partits que havia estat titular De Jong, i dèiem, carai, crec que aquest repartiment de minuts el que està fent és que veiem jugadors com ahir Memphis, que potser no hi comptava de tenir tants minuts, que surt, i jo crec que ahir surt a mossegar. Hi ha molts jugadors que estan tenint oportunitats que potser no esperaven tenir tants minuts i estan dient, hosti, va, potser no és el minut de qualitat o el partit del Bayern, però, hòstia, igual aquí estic passant per davant ja Memphis de Ferran.
per exemple, que potser no s'ho esperava. És a dir, veig que la competència aquest any, el fet que hi hagi competència, fa que hi hagi molts partits on segurament tu també ja baixes una mica el nivell perquè el marcador ja t'és molt favorable, però de cop surt un davanter, Suransu, i també vol fotre el seu golet. I surt un altre jugador i també vol tenir uns bons minuts. I crec que això fa que t'aguantis molt millor el partit sense haver de patir
mira
en cap
Memphis,
moment.
Mira potser, Memphis, no?
Sí, sí.
Potser el...
És a dir, perquè abans no tenies aquesta competència, cosa que ara jo crec que és un dels canvis més grans que hi ha.
Potser ara ja... Però és un doble fil, també.
Sí, sí, no, clar, has de saber gestionar tot això, no?
Perquè gestionar sis davanters, tres de molt de nivell, però els altres també tenen nivell, gestionar-los no és fàcil, eh?
No, no, no.
És fàcil, en el moment que vagis repetint l'11 i es vegin fora...
Sí. Però veig que de moment estem endollats, Àngel, de moment. De moment.
No, no,
i acabem de començar, sí,
home, és que... acabem de començar i està fent rotacions.
Sí, sí, sí.
Ah.
Potser sembla que tots els jugadors estiguin endollats i que vagin creixent, en el cas de Memphis i això. Potser l'únic que sembla que no està és Ferran Torres. Sí. Jo veig a Ferran Torres i el veig...
És que Memphis per mi li ha passat per sobre, ja.
Ansiós, el veig que... Potser s'esperaven ja del fitxatge, que va costar uns diners, s'esperava moltíssim ja d'entrada, i a lo millor necessita un temps.
A mi també em preocupa una mica Ansu, eh?
Sí, bueno, però Ansu ja és un problema...
Un tema més físic, però de dir... Hosti, Luis Enrique tampoc el convoca perquè no està jugant tampoc al Barça, el fet que... d'entrada no jugui mai, també penso, hosti, tampoc el deu veure Xavi, no?
No el veu bé, segur.
Perquè Ansu, a veure, anem a mirar els minuts, Laia, quan ha jugat?
Ansu és el 15è jugador més utilitzat per Xavi, 225 minuts, ha jugat de titular només en un partit, però ha participat en els 8 partits que ha disputat el Barça fins ara. De fet, és un d'aquells 6 jugadors, juntament amb Frenkie de Jong, també hi ha Ter Stegen, Pedri, Dembélé, Lewandowski, són els jugadors que han jugat en tots els partits.
Encara que siguin pocs minuts. No?
Sí.
És curiós, perquè 225 minuts són pocs.
És que les declaracions ja quan sents a Xavi, no, estem cuidant-los, és un procés, tal, però clar, el procés s'està allargant, que és possible que sigui així, no? Però clar, el jugador què pensarà si d'aquí 3, 4, 5, 6, 7 partits no entra tampoc a jugar de titular? Després Luis Enrique no el veu per competir, segurament que Luis Enrique i Xavi han tingut una conversa,
sí, sí.
Segur, és evident, no?
I el tema d'ara si comparteixen el punt de vista, no? Xavi i Ansu, si els dos es veuen, si el jugador també veu que té raó Xavi o ell pensa que està millor del que veu l'entrenador.
Això a vegades, quan li dius a un jugador encara no et veig bé i ja aniràs fent i tal, el jugador depèn, és molt jove.
Sí, sí, sí.
I quan ets jove penses que ja estàs bé, no? Però clar, és difícil de veure-ho.
Sí. A banda d'això, Laia, quins jugadors han estat els menys utilitzats, més enllà d'aquest minutatge d'Ansu que comentaves?
Els menys utilitzats, Pablo Torre, 9 minuts testimonials a la Champions, és qui menys oportunitats ha tingut. De fet, ho va explicar l'altre dia Xavi, que durant aquesta aturada tindrien una conversa amb el futbolista per decidir què es feia exactament, perquè no està apareixent en el primer equip. De fet, ahir un dia més va ser el jugador que va quedar fora de la convocatòria i tampoc de moment ha aparegut amb el filial, ni pel que fa als entrenaments ni als partits. Després de Pablo Torres segueixen Marcos Alonso i Bellerín. Hem de dir que aquí li ha de posar un asterisc perquè van arribar l'últim dia de mercat i només han estat disponibles la meitat dels partits. Després ve Memphis, 131 minuts, dues titularitats, Piqué, Sergi Roberto i Kessié. Cap d'ells arriben als 200 minuts.
Ja, i Alba està per aquí, entre els 200 i els 300. Vull
dir. Mira, Alba en té 234. Ja. És el 14è jugador més utilitzat.
Vau veure les imatges d'ahir a la banqueta de Piqué i Alba avorrint-se? Això se'ls farà llarg. Cesc Fàbregas ens deia aquí l'altre dia, el tu diràs, que els hi costarà d'entendre. És que ho deia així de clar. Diu, un futbolista que ha estat titular, que després d'un gran partit té una sessió d'entrenament d'aquestes suaus, disteses, perquè... I en canvi els suplents han de fer una sessió forta d'entrenament. Tu digue-li a un jugador com Piqué, que no juga 90 minuts, i que el dia següent, venga, aquí a fotre sprints, que has de fer la càrrega de treball.
Però no cal que li diguis amb un que té 34, eh? T'ho diuen amb 27 anys i estàs emprenyat igual, eh?
Sí. No, però la diferència és que aquests venen de molts anys d'estar
a l'altre cantó,
en el tren capdavanter.
Clar.
Llavors, Jo suposo que això costa més a partir de...
És que no, senyor, no, no està mai a l'altre.
Per això, va, veia bé, una cosa que em va cridar molt l'atenció al camp, que va ser que tots els jugadors estaven escalfant de la banqueta al descans, la gespa, estaven pilotejant i tant, menys Piqué, Alba i Enzo. I no sé, em va sobtar, simplement, va sobtar, i també em va sobtar que ni Piqué ni Alba jugaren cap minut,
no? Ja.
Tu, a la teva època, Pichi, tu ja s'estilava, sortia a escalfar abans o no? La meva no, però tu ets més jove que jo.
Al descans del partit, et dic jo, eh?
No, ja, però dic que abans del partit tu ja sortíeu a escalfar, al principi?
No. Els que no juguem?
No, els que jugaven. Jo escalfava el vestidor.
Ah, tu no foties a la gespa un escalfament?
Això no es feia.
I tu, Pichi?
No, jo sí. Jo sóc bastant més jove que Dani.
Bueno, bastant.
Futbol modern, el Pichi, futbol
bastant,
modern.
Bastant, no.
No, ho dic per aquest fet.
Sí, no, però a la nostra època, a la meva, quan jo vaig començar...
Però què feia, uns estiraments? Estiràvem
el vestidor, rodilles arriba, talons atrás i coses d'aquestes, i després quan...
Sí.
Després
això és cert, alguna època sí, en algun entrenador sí. De fet, amb Clemente, per exemple, inclús a la meva recta final d'Espanyol, fèiem tota aquesta mena d'exercicis i després sortíem al camp per acabar de fer carreres ja llargues i, o una mica més llargues de velocitat, canvis de ritme i demés, sí.
Dani, ara entenc que no trenquessis el ritme en cap moment.
Jo no. Jo, si jo escalfava molt, després estava cansat ja.
Ara, dit això, en tot cas, jo crec que les imatges...
No sé, són inquietants.
Jo no sé si Xavi les ha vist, però no sé, trobo que no...
No, és la millor actitud.
És molt difícil de gestionar, això també.
Sí. Però, que, no sé, com a professional, no? Hi ha companys jugant, i altres companys a la banqueta, no? El tema d'estar badallant i segons quines posicions a la banqueta.
No, la gestualitat era de dir...
I que saps que tens moltes càmeres que t'estan enfocant i que buscaran aquesta imatge, per tant, és qüestió, no?
Jo crec que és més això.
Tapa't.
Jo crec que és més això, és la sensació de, sabent que tens 25 càmeres mirant-te, és una mica que, doncs, més igual, tant més. Perquè és veritat que ara ho estem analitzant, potser estem... prim mirant, no? Vull dir, l'actitud, perquè segurament a molts altres banquetes, molts altres jugadors, no només del Barça, a molts equips, doncs hi ha qui s'ho pren d'una manera o d'una altra. Però és veritat que sabem que estan en un Barça on tothom s'ho mira amb lupa. Home, fer un mínim, doncs, bueno, potser hagués estat el més...
Sí, no, que estiguin ni rient, ni contents, entenc que estiguin emprenyats, ho puc compartir, però d'aquí a la posició en la que tu estàs assegut i anar badallant, crec que hi ha un punt...
Alba, 0 minuts en els últims 3 partits. No ha jugat ni a Cádiz, ni contra el Bayern de Múnich, ni contra l'Elx. I té sort que Luis Enrique, de moment, l'ha inclòs en la llista de la selecció d'aquesta aturada. Que per mi no va ser una mica de sorpresa, que amb el poc protagonisme que està tenint el Barça, que els minuts que li hem vist tampoc ha estat a un nivell molt bo, que Luis Enrique l'hagi inclòs.
I en aquest cas, jo crec que ahir Xavi ha estat molt valent, perquè se l'ha jugat amb el xavalet, se l'ha jugat amb Valdé, sí. I li ha respost molt bé.
Sí.
El xaval li ha respost molt bé, era una incògnita de saber si, veient com l'havien vist els pocs partits que va jugar la temporada anterior, les poques estones que va jugar i demés, generava dubtes.
A mi m'ha sorprès molt el canvi. Ara, com deia l'Àngel,
que arriscava, no? És dir, si tens el Marcos Alonso aquí ja d'entrada... Pues ho pots entendre, us aposta per ell directament i tal, i ja està, no?
I després del partit, Àngel, que després del partit que fa Múnich Marcos Alonso, una certa continuïtat li podria haver donat, potser, no? També.
Ara ja... Bueno, però és que potser mereixia jugar a Múnich, el xaval.
Valde, sí,
sens dubte.
Ja.
Ara ja el posareu, ara ja comenceu a venir el...
Que tu el veies ja, quan era jove.
A casa meva,
no,
ja.
Xavi, jo crec que a la final de la Copa d'Europa, de la Champions, jugaria Marcos Alonso.
Xavi, vols dir que faria això?
Sí.
És cert que Xavi l'ha sorprès des de la pretemporada ja als Estats Units, el que va veure de Valde, perquè el veia un jugador que no estava prou madur com per assumir aquest minutatge, aquest rol de segon jugador de Jordi Alba, que en principi d'un inici se li pressuposava, però Xavi ho va dir en aquest sentit, doncs ha complert el pleu de la lletra, el que és la meritocràcia. Valde s'ho va guanyar en els entrenaments, en els amistosos, i quan ha tingut oportunitat ja de titular en els partits oficials, doncs s'ho ha guanyat. Xapó per Xavi.
De totes maneres, jo crec que és injust, que el futbol no té memòria, és evident. Ara està el focus en Piqué i Alba. Me sembla que Piqué acaba aquesta temporada, però Alba me sembla que en té una altra.
No, Piqué... No.